La llei de l'habitatge té un forat gros, no inclou un règim de sancions. Ara el govern català ha anunciat que multarà els propietaris que lloguin els habitatges per sobre dels límits que marca la norma.
I el 2025 Catalunya serà la primera comunitat autònoma d'Espanya en disposar d'un règim sancionador per enviar un missatge que va als que vulguin especular. La llei està per complir-se. I els habitatges són per viure-hi.
Amb aquesta decisió, Illa acontenta els comuns, però per aconseguir que Esquerra li aprovi els pressupostos haurà d'oferir alguna cosa més. De moment, els republicans marquen distàncies.
President, molt bones festes, però poques vacances. Tenen molta feina a rectificar i a complir, i cada vegada menys temps.
Avui Junqueras ha pres una de les primeres decisions des que va ser reelegit president del partit. Ha cessat Xavier Monbiela, que era l'encarregat d'investigar el cas dels cartells contra els Maragall. Oriol Junqueras justifica la decisió per una pèrdua de confiança. Monbiela, que havia donat suport a la candidatura de Xavier Godàs, ha respost durament a Junqueras amb un comunicat a les xarxes en què parla d'acomiadament sumaríssim.
Catalunya nit.
El Congrés avui, a Madrid, tot de veus amb retrets. Els de Sandro Rosell, que ha passat per la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya. L'expresident del Barça va estar gairebé 2 anys en presó preventiva i finalment va ser absolt.
Pues yo tuve la mala suerte de que tuve una juez que era corrupta o inútil.
I també retrets en l'última sessió de control de l'any al Congrés, on no hi ha hagut ben bé esperit nadalenc.
Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría.
Con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Si es que lo pone muy fácil, señoría. Mire, usted no plantea nada sobre vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico.
I les persones que aquesta tarda feien cua a Barcelona per apuntar-se als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística s'han trobat amb aquesta situació.
A les 9 dicen que havia una cola muy grande, entonces no hay plazas ya. Han puesto lista de espera, voy a esperar febrero.
I ben aviat sabrem si hi ha hagut cues per veure com Penyi Fortuny torna a cantar amb Lacs amb Busto 2 dècades després d'haver deixat els escenaris. I escoltarem els 2 directors catalans que encara tenen possibilitats de guanyar un Òscar aquest any amb els seus curtmetratges. Són les 10:03. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Salvador Illa anuncia per a l'any que ve un règim sancionador per als propietaris que lloguin a preus que superin el topall que marca la llei d'habitatge. La mesura és condició necessària perquè els comuns pactin els pressupostos per al 2025, però Esquerra Republicana continua marcant distàncies amb el govern. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
El govern començarà l'any amb els comptes prorrogats i necessita aprovar-ne uns de nous.
I una manera de prémer l'accelerador de la negociació dels pressupostos pel 2025 és posar pistes perquè els socis d'investidura hi vagin aterrant. Amb el règim sancionador, Illa satisfà el gran cavall de batalla dels comuns, un reglament que persegueixi l'incompliment de la regulació dels lloguers.
El 2025 Catalunya serà la primera comunitat autònoma d'Espanya en disposar d'un règim sancionador per enviar un missatge que va als que vulguin especular. La llei està per complir-se.
Jo crec que és una bona i sobretot una necessària notícia. També li dic que l'any 2025 és molt llarg i nosaltres sí que voldríem que aquest règim sancionador comencés a treballar al gener.
Era l'anunci d'Illa en seu parlamentària i la resposta de la líder dels comuns, Jéssica Albiach. El govern vol començar l'any encaixant les peces dels comuns en el tauler pressupostari.
Però a més, Illa també necessitaria el suport d'Esquerra Republicana, que de moment se'n continua desmarcant.
El preu dels republicans és més car perquè suporten un cost polític molt alt amb la investidura de Salvador Illa i necessiten cobrar-s'ho amb el compliment dels acords firmats amb el PSC a Catalunya i amb el PSOE a Madrid. De moment, Esquerra marca distàncies i refreda els pressupostos per l'any que ve. Josep Maria Jové és el president de grup al Parlament.
President, molt bones festes, però poques vacances. Tenen molta feina a rectificar i a complir, i cada vegada menys temps.
El cas és que el govern acabarà l'any amb comptes prorrogats i amb la signatura pendent d'aprovar els de l'any que ve.
Doncs qui sí que ha anunciat ja multes concretes és el Ministeri de Consum, que sancionarà la plataforma de lloguer d'habitatges turístics Airbnb per no retirar anuncis d'allotjaments que no tenen llicència per oferir aquest servei. De la seva banda, el portal del web ja ha anunciat que recorrerà la multa. Christian Roldán.
L'empresa llença pilotes fora i es defensa al·legant que ells fan de mitjancers entre clients i proveïdors de serveis i afegeixen que són els propietaris els que han de garantir que l'allotjament compleix tots els requisits legals. La multa que planteja el Ministeri de Consum pot anar des dels 100.000 euros fins a 4 o 6 vegades el benefici il·lícit obtingut per l'empresa. El ministre Pablo Bustinduy defensa l'obertura d'aquest expedient.
És conocido y así ha sido denunciado en este país que el sector descontrolado de los pisos turísticos opera en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad, sin licencia. Es algo que no toleraríamos en ningún otro sector o actividad económica. No toleraríamos que hubiera bares o restaurantes que operaran sin licencia. ¿Por qué los pisos turísticos? Sí, no puede ser.
I encara en l'àmbit de l'habitatge, l'Institut de Recerca Urbana alerta que Barcelona renunciaria a almenys 18.000 pisos de protecció oficial si l'Ajuntament modifica, com pretén, la mesura del 30%, és a dir, la norma urbanística aprovada pel govern d'Ada Colau, que obliga a destinar a habitatge social un terç dels edificis d'obra nova o que es reformin de manera integral.
Un altre dia que estem parlant d'aquest gran problema que és l'accés a l'habitatge i Càritas, que voldria posar-hi el seu granet de sorra, això sí, demana als ajuntaments que facin un canvi d'usos perquè l'Església pugui oferir espais propis com a habitatge social per a famílies vulnerables. És una de les propostes de l'entitat davant l'emergència social d'habitatge que hi ha a Barcelona i a les grans ciutats del voltant. Maria Costa.
Sí, és que Càritas avisa que una de cada quatre persones, és a dir, 726.000 en total, tenen dificultats per accedir a un habitatge o fins i tot per mantenir-lo. Segons l'informe, unes 47.000 famílies viuen en habitacions rellogades de pisos compartits, en trasters o bé locals. El director de Càritas, Eduard Sala, demana que s'agilitzin els canvis d'usos dels equipaments i que es puguin aprofitar per a famílies vulnerables.
Molts ajuntaments no estan, també ho dic, de la nostra diòcesi, no estan en aquesta línia. Però en un ajuntament com Barcelona, quan està totalment disposat a vegades a poder facilitar les coses, vale? S'ha trobat amb les mans lligades per als informes tècnics per una banda o la intervenció per una altra. Molt sovint amb el tema dels plans d'usos, eh?
Càritas assegura que no hi ha un cens ara mateix dels espais de què disposa l'Església, però que està preparada per cedir-los quan arribi el moment. L'entitat també reclama a les administracions més polítiques d'habitatge, més pisos de lloguer assequible i que s'impulsi de manera urgent la llei per erradicar el sensellarisme.
Gràcies, Maria. Les 10 i 8 minuts, els Mossos d'Esquadra assumiran les competències de seguretat als ports i aeroports l'any que ve. Ho ha anunciat Salvador Illa avui durant un ple monogràfic sobre el 112 i ho ha fet enmig dels retrets de Junts, Esquerra i la CUP per la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en aquest servei. Aida Clemente.
Sí, bona nit. Illa ha intentat calmar els ànims amb el compromís que els Mossos assumiran la seguretat als ports i aeroports, un acord a què ja havia arribat el govern aragonès amb el Ministeri, però que havia quedat congelat.
Convocarem una junta de seguretat a principis d'any perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin competències en matèria de ports i aeroports. No és una cosa que vulgui que s'atribueixi com a mèrit al meu govern, més aviat és ratificar un treball fet per al govern anterior del senyor president Aragonès.
L'anunci, però, no li ha estalviat les crítiques de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les comunicacions del 112. Mònica Sales, de Junts, i Marta Vilalta, d'Esquerra, han demanat al president que rectifiqui.
Que el seu propòsit és sempre el mateix, desnacionalitzar el país i també desmuntar el nostre autogovern.
Aprofiten aquesta junta de seguretat que diuen que convocaran per rectificar, per revertir també aquest acord o per aclarir aquest acord.
Illa ha negat que els canvis al 112 comportin cap retrocés en les competències dels Mossos.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Oriol Junqueras ha fulminat el responsable d'Esquerra Republicana d'investigar el cas dels cartells contra els Maragall. El nou líder del partit li ha comunicat que no continuarà el càrrec. Gairebé mig any després de començar la investigació, ara s'havia d'elaborar un nou informe sobre el cas. És la primera decisió que s'ha sabut de la nova direcció per trencar amb l'anterior en un dels casos, Martí, que més compromet les possibilitats de recosir internament Esquerra.
Sí, la persona destituïda és Xavier Mumbiela. Ell ha estat l'encarregat de la investigació interna feta fins ara per determinar els responsables de les campanyes poc ètiques que s'havien impulsat els últims anys des d'estructures B d'Esquerra. En un primer informe elaborat per Mumbiela, s'apuntava a l'excap de comunicació del partit, Tolomoya, però davant l'aparició de noves dades, la Comissió de Garanties li va reclamar una segona investigació que no s'ha acabat de concretar. Ara, un cop recuperat el control del partit, Junqueras ha cessat Mumbiela al·legant pèrdua de confiança, una decisió que casa amb la promesa que va fer en campanya de crear una estructura nova, l'anomenada Comissió de la Veritat, que encapçalarà l'històric Joan Tardà per reemplaçar la persona ara destituïda.
L'afectat ha donat la seva versió dels frets a través d'una carta contundent oberta publicada a les xarxes socials.
Sí, on denuncia que se'l despatxa per haver posat damunt la taula veritats incòmodes, diu. Assegura que s'ha sentit amenaçat i coaccionat per l'entorn de Junqueras i confirma que el cessament li ha comunicat el nou gerent del partit, Lluís Salvador, expresident del Port de Barcelona i home de la màxima confiança política del líder dels republicans. Mumbiela no havia amagat la seva proximitat a la candidatura rival de Junqueras, Nova Esquerra Nacional de Xavier Godàs, i havia participat fins i tot en alguns dels seus actes de campanya.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Ara ens situem al Congrés, on avui s'hi han sentit molts retrets. Comencem per Sandro Rosell, que ha declarat a la comissió del Congrés que investiga l'Operació Catalunya i s'ha presentat com a víctima de les clavegueres de l'Estat. L'expresident del Barça va ser absolt després de passar 2 anys a la presó per culpa, segons ha dit, d'una jutgessa corrupta a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Així és com s'ha referit a la jutge Carmen Lamela.
Pues yo tuve la mala suerte de que tuve una juez que era corrupta o inútil.
Diu que la van ascendir al Suprem després d'instruir el seu cas i posar-lo 2 anys entre reixes per, segons ell, haver estat un president del Barça sensible amb la causa independentista. Però Rosell apunta més amunt quan diu que va ser un altre qui va donar l'ordre d'investigar-lo i demana ajuda de la comissió d'investigació per demostrar-ho.
¿Quién sospecha usted que dio la orden de ir contra usted?
Eso es lo que estoy buscando. Lo sospecho, sé quién probablemente fue, pero no puedo decirlo porque no tengo pruebas. Por eso pido ayuda aquí a esta comisión para que vayan tirando del hilo y lleguemos hasta el final.
Afegeix que, ara que és Pedro Sánchez qui ha tastat la mateixa medicina que ell, pot ser una bona oportunitat per fer net de les clavegueres de l'Estat.
Doncs també el Congrés, l'última sessió de control de l'any, no ha tingut ben bé un esperit nadalenc. Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez se les han tingut amb la corrupció de protagonista.
Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría.
Yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor.
I gairebé a la mateixa hora, Begoña Gómez, la parella del president espanyol, ha hagut d'anar a declarar per tercer cop davant del jutge Juan Carlos Peinado pels seus negocis a la Universitat Complutense. I avui sí que ha trencat el silenci per negar totes les acusacions. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. A la tercera citació davant del jutge, Begoña Gómez ha canviat d'estratègia, ha passat del silenci a contestar les preguntes del seu advocat. Ho ha fet durant prop més de mitja hora i ha negat haver aprofitat la seva condició personal per beneficiar empresaris a través dels 2 màsters que va codirigir a la Complutense. Ho explicava el seu advocat Antonio Camacho a la sortida dels jutjats.
No tiene nada que esconder. Mi cliente ha explicado que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública, que por supuesto no intervino en absoluto y es más, no llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este procedimiento.
Segons ha explicat Camacho, Begoña Gómez no pretenia lucrar-se amb el que estava fent a la Complutense. Va cobrar 15.000 euros anuals pels dos màsters i no tenia retribució per la càtedra que codirigia la universitat. La parella de Sánchez ha negat els quatre delictes que se li imputen: tràfic d'influències, corrupció, intrusisme i apropiació indeguda. En aquesta causa que han impulsat associacions d'extrema dreta com Manos Limpias i Hace Oír.
I sense deixar l'àmbit judicial, Àngels, perquè el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i ha demanat al Congrés que activi el suplicatori de l'exministre socialista José Luis Ábalos.
Sí, el jutge del cas Koldo ha fet aquest pas després d'escoltar les declaracions d'Ábalos, del seu assessor Koldo García i del presumpte comissionista de la trama Víctor de Aldama. L'instructor veu força indicis que el llavors ministre de Transports va donar informació clau a la trama de les mascaretes i els va adjudicar contractes a canvi de contrapartides. Indicis d'haver comès fins a quatre delictes: integració en banda criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació. El PSOE ja ha avançat que votarà a favor del suplicatori per suspendre la immunitat parlamentària de l'exministre socialista, ara diputat al grup mixt.
Catalunya nit.
El secretari general de l'OTAN i un grup de líders europeus discuteixen aquesta nit amb Zelensky a Brussel·les el futur de l'ajuda a Ucraïna. Marc Rutte ha demanat als aliats que deixin de banda per ara les especulacions sobre un possible acord de pau i reforcin l'enviament de sistemes de defensa aèria. Brussel·les, Jordi Baró.
Minicimera de Zelensky amb l'OTAN i alguns líders europeus, informal a la residència oficial a Brussel·les del secretari general Marc Rutte, amb socis clau com Alemanya, França, Regne Unit o Polònia. És un moment crític per Ucraïna al camp de batalla. Hi ha també un debat obert sobre unes eventuals negociacions per un alto el foc. Rutte diu que no toquen aquestes discussions sinó enviar més sistemes de defensa aèria.
Si ara comencem a discutir entre nosaltres com podria ser un acord de pau, ho fem molt fàcil als russos, perquè ells estan allà asseguts en cadires reclinables, fumant un bon cigar, mentre miren totes aquestes imatges de televisió, i no penso que ajudi.
Zelensky, que demà participa també en una cimera dels 27, reclama unitat i suport a llarg termini.
Garanties de seguretat per Ucraïna per avui i per demà. El que és molt important és no estar dividits. La mateixa posició conjunta d'Europa.
La visita de Zelensky a Brussel·les es produeix enmig de la incertesa per com afectarà l'ajuda militar a Ucraïna l'arribada d'aquí a menys d'un mes de Trump a la Casa Blanca.
I mentrestant, Rússia assegura que la detenció del suposat assassí del general rus mort ahir a Moscou, Igor Kirillov, demostra que el seu país té raó en la guerra ucraïna. El Kremlin ha tret pit de la detenció d'un home d'origen uzbek, del qual no ha dit el nom, però que ha confessat ser l'autor de l'atac al Vermanyà.
En les imatges difoses es veu l'home, en aparent bon estat, emmanillat, parlant dins d'una furgoneta. Explica que li van donar un artefacte explosiu perquè el col·loqués al patinet elèctric que va fer explotar. Va llogar un cotxe amb càmera perquè ho filmés i ho transmetés en temps real. També confessa la seva motivació.
Vaig venir a Moscou en una missió dels serveis secrets ucraïnesos. Per què vaig fer tot això? Quina és la raó per fer-ho? Em van oferir 100.000 dòlars i un passaport europeu.
Pel portaveu de Putin, Dmitri Peskov, això demostra que Kiev és un règim terrorista.
Queda ratificat que Kiev no refusa fer servir mètodes terroristes. Entenem clarament qui és el nostre enemic i de què és capaç. I això justifica les nostres accions durant l'operació militar especial.
En un article al diari britànic The Times, l'expresident rus Dmitri Medvedev ha llançat una nova amenaça contra els països aliats d'Ucraïna. Kirillov, cap de la defensa radiològica, química i biològica, és el militar de més graduació mort per Kiev en territori rus.
Gràcies, Albert Manyà. Són gairebé les 10 i 20 minuts. Les Nacions Unides demanen eleccions lliures i justes a Síria després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad. L'enviat especial de les Nacions Unides al país àrab, Geir Pedersen, emplaça les noves autoritats a fer una transició que condueixi a uns comicis democràtics.
Una nova Síria que, d'acord amb la resolució 2254 del Consell de Seguretat, adoptarà una nova Constitució que garantirà que sigui un contracte social, un nou contracte social per tots els sirians, i que tindrem eleccions lliures i justes quan arribi aquest moment després d'un període de transició.
Pedersen ha visitat Damasc, on hi ha mostres que, de mica en mica, es fan esforços per anar tornant a alguna cosa que s'assembli a la normalitat. Avui, per exemple, hi ha hagut el primer vol comercial des de l'aeroport, un vol intern amb 43 passatgers Damasc a Alep. I connectem precisament amb Damasc, que allà hi tenim els nostres enviats especials de Catalunya Ràdio a Síria. Són el José Antonio Rodríguez i la Maria Alba Gilabert. Bona nit, Maria Alba.
Hola, bona nit.
Ho constateu, això, que aquí es va intentant que la vida quotidiana torni?
I tant. Mira, avui, a més de grans embussos a la ciutat, hem vist els primers agents ordenant o intentant-ho la circulació. Hem vist gent netejant voreres de manera voluntària, nens pintant també les voreres per senyalitzar-les. I un gran senyal de normalitat. Els caixers automàtics han tornat a funcionar després de dies de no fer-ho. La gent estava contenta perquè els estalvis s'anaven acabant i ja no els hi quedaven diners a la butxaca. Per tant, han pogut treure diners dels caixers.
Avui heu visitat el barri de Yarmouk, a la capital siriana, on feu de refugiats palestins durament castigat durant la guerra. Que hi heu trobat, com ho heu vist?
Doncs ho hem vist totalment destruït. Són 2 quilòmetres quadrats de runes, no hi ha res més. Malgrat això, hi ha algunes persones que hi viuen, sobretot són gent sense llar, o palestins i sirians que vivien al barri abans de la guerra, que hi han continuat vivint i que ho fan com poden.
Aquí som dos germans, una sola família. Vaig nàixer a Shogun, però després vaig venir a Yarmouk. Tinc 63 anys. Arran dels fets del 2012, la meva dona i els meus fills van fugir del Líban. Però jo em vaig haver de quedar. Treballava per una empresa que depenia del Ministeri de Turisme. Així que em vaig quedar.
Hi ha molt poca gent vivint-hi i us podeu imaginar en quines condicions. Només queden els esquelets dels edificis, no hi ha ni teulades, no hi ha parets, només alguns baixos que intenten arreglar com bonament poden, a vegades amb una miqueta de pintura, a vegades doncs posant alguna porta que s'aguanta així com així, no? Però és realment una molt mala vida.
Clar, amb tot aquest escenari que ens estàs descrivint tan i tan dur, m'imagino que les persones que estan aquí és perquè realment tenen poques opcions o històries realment terribles al darrere.
Són terribles, certament. Nosaltres ens hem trobat a 2 jihadistes que són del barri, que han estat aquí durant tots aquests anys, i ens han portat a un indret on es feien les execucions. Avui, Ibrahim, un d'ells ens explicava això.
Portaven alguns detinguts fins al 6è pis d'aquest edifici. Llavors els embenaven els ulls i els feien pujar al 7è. Allà els feien caminar a cegues fins que queien al 8, dalt a baix. Així morien.
D'altres els feien caminar també amb els ulls embenats, quan caien a terra els mataven i després cremaven els cossos amb pneumàtics incendiats. A les dones i els nens els donaven un tractament encara potser pitjor, si és possible, no? Els torturaven fins a la mort.
I això que ens expliques, Maria Alba, ho feien ells mateixos, és a dir, les persones que us ho han explicat?
No, aquestes persones, diguéssim que eren les víctimes, expliquen que això ho feien membres de l'exèrcit. Primer van estar bombardejant Yarmouk durant setmanes. Diuen que hi va haver un mes que van estar bombardejant cada dia. I després, quan van entrar per acabar de netejar el que ells deien que era un niu de terroristes, els homes civils que van trobar allà dintre doncs els van pràcticament eliminar tots. Molta gent va fugir, molts són a Europa avui en dia, d'altres van perdre la vida al mar intentant arribar a Europa, i aquí queden uns pocs resistents, molt poca gent, sobretot gent gran, algun nen i alguna dona.
Molt bé, i avui s'han trobat amb una periodista catalana que es diu Maria Alba Gilabert, des de Damasc, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez. Moltíssimes gràcies a tots dos. Bona nit.
Bona nit.
I afegim encara aquí una cua a aquesta informació perquè fa pocs minuts que la BBC ha avançat el contingut d'una entrevista que ha pogut fer el nou líder de Síria, conegut fins ara pel seu nom de guerra, Mohammad al-Julani, quan estava al capdavant dels rebels islamistes que van fer caure el règim de Damasc. Al-Julani, que ara vol que l'anomenin Ahmed al-Sahra, demana a la comunitat internacional que s'aixequin totes les sancions contra Síria i que retirin de la llista de grups terroristes la seva organització, ACTS, l'Organització per a l'Alliberament del Llevant. El nou líder sirià assegura, en aquesta entrevista a la BBC, que el seu país no és cap amenaça per a Occident, que no convertirà Síria en un nou Afganistan i que és partidari que les dones accedeixin a l'educació. Cinc minuts i seran 2:15 de la nit. Els Estats Units han alliberat en les últimes 24 hores 3 persones de la presó militar de Guantánamo, un ciutadà de Kènia detingut fa 17 anys sense càrrecs, i 2 persones més originàries de Malàisia. Ignasi Abad.
Dels 29 reclusos que encara queden al penal cubà, 15 estan retinguts des de fa gairebé 2 dècades, tot i haver estat exonerats de qualsevol delicte. És un col·lectiu que, segons Washington, espera que els accepti un país estranger. 3 presoners més tenen la possibilitat que se'ls revisi la detenció. N'hi ha 4 que compleixen sentència i 7 més encara estan sotmesos a un judici militar, entre els quals n'hi ha 4 d'acusats pels atacs perpetrats per Al-Qaeda a Nova York i Washington l'11 de setembre del 2001, que van causar, recordem, uns 3.000 morts amb l'ús suïcida d'avions comercials contra les Torres Bessones i el Pentàgon. Aquells atacs van provocar la reacció de l'administració Bush en aquell moment, que en el marc de l'anomenada guerra contra el terrorisme va tancar el penal fins a 780 presoners. El president Obama es va comprometre a clausurar-lo en arribar al poder el 2009, una intenció frustrada perquè la legislació del país prohibeix utilitzar fons per fer-ho i també prohibeix transferir els detinguts als Estats Units.
I expliquem ara una mesura sense precedents. El màxim tribunal de la justícia francesa ratifica la condemna a un any de presó amb polsera electrònica contra l'expresident francès Nicolas Sarkozy. Ignasi.
Sí, és un dels personatges del dia, dels informatius del dia, Nicolas Sarkozy, l'expresident francès. La instància judicial ha rebutjat el recurs que va posar ell mateix a processar per corrupció i tràfic d'influències i que ara remetrà l'afer al Tribunal Europeu de Drets Humans. I és que el seu advocat sosté que els jutges francesos han denegat a l'expresident un procés que li reconegui tots els seus drets.
Il est calme,
déterminé. Està tranquil, amb determinació. Sap que hi havia un risc de conflicte entre el cas jutjat pel Tribunal francès i el del Tribunal Europeu de Drets Humans. Davant d'això, ha decidit apel·lar, si bé complirà amb la sentència, que ara és definitiva.
El recurs de l'expresident Sarkozy a Brussel·les no l'eximeix, però, de complir amb les sancions imposades a França. La sentència coneguda avui arriba un mes abans que arrenqui un altre procés contra ell a París, relatiu a un cas en què l'acusació sosté que l'expresident francès va rebre finançament irregular provinent de Líbia per la seva campanya presidencial del 2007.
Gràcies, Ignasi. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Una persona ha mort al Masnou, al Maresme, a causa d'una explosió dins d'una casa unifamiliar del municipi. Marc Teixidor.
L'explosió ha afectat la façana de l'habitatge i parcialment la teulada, però no l'estructura. En el moment dels fets hi havia 2 persones a la casa, però l'altra n'ha sortit il·lesa. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i han comprovat que no hi havia incendi. Els Mossos ho estan investigant, però a hores d'ara no se saben les causes de l'explosió.
I augmenten els casos d'accidents de patinet. En el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut més de 1.000 accidents que han acabat amb víctimes. víctimes, 3 accidents cada dia. Són dades que avança el Servei Català de Trànsit al matí de Catalunya Ràdio. Sergi Molero.
En només 2 anys a Catalunya el nombre d'accidents de patinet amb víctimes s'ha gairebé doblat. Aquest any, 1.039 sinistres que deixen víctimes amb algun tipus de contusió, però també 75 ferits greus i 2 víctimes mortals. Des del Servei Català de Trànsit defensen la necessitat de més regulació d'aquests vehicles. Anna Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària i ha posat aquest exemple.
Quan es produeix un accident i, malauradament, un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar a dirimir aquestes responsabilitats.
En canvi, des de l'Associació d'Usuaris per a la Mobilitat Personal denuncien la sobreregulació, diuen. Roger de Primavera és el seu portaveu.
La part de les assegurances no està fonamentat amb la realitat palpable. Simplement s'agafen 3-4 anys. Aquesta relació de nombre d'usuaris, un augment d'accidentalitat i sinistralitat, com si fos una causa efecte de risc, quan és una conseqüència lògica.
L'Ajuntament de Barcelona va aprovar fa pocs dies fer obligatori el casc per als patinets. Serà a partir de l'1 de febrer del 2025.
Hem arribat a 11:15 de la nit i atenció a aquesta història perquè maten un home i els enxampa el cotxe del Google Street View. Va passar fa un any, però el cas ha sortit ara a la llum quan, viatjant per Tlajuenco, a Sòria, a través del sistema de Google, s'ha descobert el moment en què un home carregava un element embolicat amb un llençol dins d'un cotxe vermell. Marc Teixidor, què ha passat i quines pistes ha donat la fotografia de Google?
Doncs s'ha convertit en un element més de la investigació, però malgrat que hauria estat de pel·lícula, no ha servit per esclarir el cas. Per aquest assassinat, els 2 detinguts com a autors són a la presó provisional, acusats de matar i esquartarà un home a Tlajuenco, a Sòria. Una seria la parella de la víctima, mentre que l'altre detingut podria ser l'exparella d'ella. La investigació està en marxa des del novembre de l'any passat. Òscar García és inspector de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violència de la Policia Nacional.
La imatge, tenemos conocimiento de ella y creo que es de hace 2 meses, hablo de cabeza ahora, pero creo que es de hace 2 meses. Nunca se desdeña ninguna información, por poco importante que pueda parecer, pero ni supone el inicio ni por el momento se le ha otorgado un valor determinante o probatorio.
Repassem el cas. La víctima de 33 anys va desaparèixer el novembre de l'any passat. Un cosí seu va assegurar que, malgrat viure en poblacions diferents, la relació que tenien era habitual i que, de cop i volta, ell va desaparèixer. Els darrers missatges intercanviats de mòbil també els van posar en alerta a aquest denunciant. D'entrada, perquè assegurava que havia conegut una dona que marxava de Sòria i es desprenia del mòbil, però, a més, la forma d'expressar-se no era l'habitual en ell. Les investigacions han permès localitzar una part del cos de la víctima al cementiri del municipi de Centera, d'Andaluz, a 50 quilòmetres de Sòria.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Les inscripcions pels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística han generat cues a les oficines de Barcelona durant aquest matí. Al llarg de la tarda s'han exhaurit gairebé totes les places de la capital i molts dels interessats han quedat en llista d'espera. Pep Aizpitarte.
La convocatòria dels cursos que començaran al gener oferia lloc a 32.000 alumnes i ahir ja es va col·lapsar la pàgina web. Avui era el torn d'aquells que encara no han fet cap curs al Consorci, però molts d'ells s'han quedat sense lloc, com expliquen a Catalunya Ràdio.
Me dijeron que tenía que esperar a que me llamen.
Que tengo que ir a Rubí a buscar en otras partes que ya aquí ya no...
Lo intenté en línea, me marcaba error y la página del internet se caía cada rato. Y ellos me aconsejaron que viniera presencialmente.
A las 9 dicen que había una cola muy grande, entonces no hay plazas ya. Me han puesto lista de espera, voy a esperar febrero.
Més de 2 milions de ciutadans volen aprendre o millorar el català, segons una enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat. D'aquests, 800.000 són nascuts a l'estranger.
Vivimos en Cataluña, ¿no? Deseo poner, practicarlo y darle uso.
Por puro placer, digamos. No me lo piden en ningún lado, pero es para acercarme culturalmente al lugar donde vivo.
Para conseguir trabajo acá piden mucho catalán.
Para empezar a tramitar lo que es la papelería para extranjería.
Mi hija, su marido, mi nieto hablan catalán. Yo tengo que hablar catalán.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, es va comprometre ahir a millorar l'oferta dels cursos i potenciar el consorci si s'aproven els pròxims pressupostos del govern.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcast, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
La nit dels ignorants 3.0. La nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges. I si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Un petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts de 11:15 de la nit. La Reserva Federal dels Estats Units ha aprofitat l'última reunió de l'any per tornar a rebaixar els tipus d'interès, però deixa entreveure que, a partir d'ara, alentirà el ritme de les retallades. Rafael de Ribot.
La FED ha retallat els tipus un 0,25% i el situa a la forquilla entre el 4,25% i el 4,5%. El president de la Reserva Federal, Jerome Powell, adverteix, tal com deies, que a partir d'ara es podria alentir la desaccelerada, la desescalada de la política monetària per contenir el repunt de la inflació.
A mesura que l'economia evolucioni, la política monetària s'ajustarà per promoure millor els nostres objectius de màxima ocupació i estabilitat dels preus. Si l'economia segueix sent forta i la inflació no es mou de manera sostenible cap al 2%, podem modificar la restricció de la política monetària o reduir-la lentament.
La reunió que ha acabat avui de la FED és l'última abans de la presa de possessió de la nova administració dels Estats Units. La retallada dels tipus als Estats Units arriba una setmana després que el Banc Central Europeu establís una rebaixa del preu del diner a la zona euro, que ara, recordem-ho, se situa al 3%.
El Ministeri d'Agricultura ha acceptat que la pesca de gamba vermella, a compte de la quota del 2025, a partir d'aquesta mitjanit, i aplicar de forma individual a cada embarcació el descompte per la captura que es faci a partir d'aquest moment. Aquesta era la petició que havien fet els mateixos pescadors catalans. En Girona, Maria Rovira.
Els pescadors catalans demanaven que no s'hagués de fer una petició conjunta de totes les confraries al Mediterrani per pescar gamba vermella a compte de la quota de l'any que ve, perquè s'ha superat el topall de 800 tones que Brussel·les havia signat per aquest any. Consideraven que era un greuge per les embarcacions que no sortissin a pescar. Ara, la Direcció General d'Ordenació Pesquera del Ministeri d'Agricultura ha acceptat aplicar-ho de manera individual a cada embarcació. El president de la Federació de Confraries Catalanes, Antoni Abad, considerava en declaracions en aquesta emissora que és just que s'apliqui d'aquesta manera.
Fem una valoració positiva. Qui vulgui anar a pescar, perquè a vegades és qui pugui, perquè si don mal temps doncs ja no podem anar i potser a altres llocs irien i gastaríem quota del pilot i no seria just.
La mesura de tancar els caladors havia generat molt malestar entre el sector pesquer ja molt castigat i sobretot a les portes de la campanya de Nadal en què la gamba és un dels productes estrella. Ara se'n podrà pescar a compte d'aquesta quota del 2025.
Doncs un altre sector preocupat, el químic de Tarragona, per la falta de potència elèctrica i l'impost energètic que posa en risc, diuen, la descarbonització i la competitivitat de les plantes. diuen que aquest any la producció ha caigut gairebé un 30% per la competència de les indústries americana i xinesa. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas.
La patronal química adverteix que d'aquí 5 anys necessitarà el triple d'energia elèctrica que consumeix ara per poder transformar els processos productius que ara es fan amb gas o derivats del petroli. El president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha demanat al govern accions immediates després que s'hagin descartat les noves línies privades des de l'Aragó.
Nosaltres el que volem és energia disponible aquí, al polígon nord, al polígon sud, renovable o baixa en carboni. La realitat és que hi ha un programa de tancament de nuclears i no s'està desplegant les renovables a Catalunya. On hi hagi electricitat l'hem de portar. I si a l'Aragó n'hi ha, l'haurem de portar. Que no sigui una línia privada, que sigui una línia pública.
Canyagaral diu que caldran ajudes per finançar el 30% dels 5.000 milions que han d'invertir per descarbonitzar el sector i adaptar-se a les exigències europees. També reitera que l'impost energètic del govern posa en risc no només la gran inversió de Repsol, sinó les de totes les empreses que en depenen. Aquest any han produït prop d'un 30% menys per la davallada de la demanda i per l'arribada de productes més econòmics dels Estats Units i la Xina.
Ara és...
I ha mort l'empresari Joan Oriach Marsal, conegut com el pare de la biodramina. Rafael.
Joan Oriach, de 95 anys, va formar part de la quarta generació de l'empresa familiar i en va ser president entre el 1986 i el 2005. A més, se'l considera el principal impulsor del creixement de la companyia a la dècada dels 50 i actualment n'era el president d'honor. També va ser responsable del primer departament de recerca i desenvolupament dels laboratoris el 1965 i durant el seu mandat l'empresa es va convertir en un dels principals laboratoris farmacèutics de tot l'estat. Ell, de fet, va presidir la patronal Farmaindústria. L'any 1987, Joan Oriach va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva contribució a la indústria farmacèutica i química.
I han aprovat la compra del 50% de cacaulat per part de l'empresa Idilia Foods, que fa productes com Colacao i la Nocilla, Carme Montero.
Quan es va anunciar l'operació el mes passat, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi va donar el vistiplau subjecte a compromisos. Ara aquest organisme regulador creu que l'operació no comporta un risc de l'alça de preus perquè hi ha factors que pressionen a la baixa. Un d'aquests factors és que hi ha menys consum d'aquestes begudes que compra sobretot la població jove per la caiguda esclar de la natalitat i perquè el consumidor prefereix begudes més saludables.
I usuaris dels trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es queixen en aquesta emissora de retards continus i lamenten que no reben cap explicació. Segons els sindicats, conflueixen diferents motius. Girona, Núria Paraire.
Des de l'any 2019 circulen més trens. El sindicat CEMAF calcula que tot l'estat hi ha un 60% més de combois. Les estacions, com la de Barcelona Sants, no estan preparades per gestionar-ho i hi ha moltes obres en marxa per solucionar-ho. Les obres de la Sagrera fan que només hi hagi una via per a l'alta velocitat. Per tant, quan un tren surt de Girona, es queda aturat a Mollet per deixar passar el que surt des de Barcelona i viceversa. Sentim el delegat de Comissions Obreres a Barcelona, d'ADIF, Víctor de la Cruz.
Hi ha trens que arriben una mica més tard a Sants. Si ja arriben una mica més tard a Sants i a sobre tenim la incidència entre Sants i Mollet, doncs es pot produir retards d'entre 5-15 minuts només. Són normals aquests retards de 5-10 minuts a quasi tots els trens.
Els viatgers ens parlen de retards que superen els 15 minuts.
Ahir vam tenir un retard de mitja hora de Barcelona a Girona.
Home, uns 15 o 20 normalment. Sí, que això representa com un 30% del temps.
10 minuts, 20 minuts, mitja hora. El pitjor és que no hi ha explicació.
Renfe no ens dona dades i diu que al gener la situació a la Sagrera ha de millorar.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a 3:15 de la nit i avui hem tornat a sentir allò de la copa de vi, que pot anar bé una copa de vi al dia, una copa de vi al dia i la polèmica que això genera. Doncs bé, l'Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que no es pot recomanar en cap cas el consum d'alcohol, ni que sigui moderat, perquè té greus conseqüències per la salut. En declaracions a aquesta emissora, el subdirector de drogodependències de l'agència, Joan Colom, ha respost així a un estudi liderat des de la Universitat de Barcelona, l'Hospital Clínic i l'IDIVAPS, segons el qual beure fins a una copa i mitja de vi al dia redueix fins a un 50% el risc de tenir una malaltia cardiovascular. Carme Montero.
Per Colom no hi ha evidència científica sòlida. Ho direm dues vegades. No hi ha evidència científica sòlida dels avantatges de beure alcohol i apunta a dades confuses d'alguns estudis sobre aquesta qüestió.
L'alcohol és la substància entre les drogues que causa més danys a tercers, com la violència, l'accidentabilitat viària i laboral, els nadons i el síndrome alcohòlic fetal, la disminució de la productivitat i l'absentisme laboral. Molts d'aquests articles estan fets amb variables confusores i moltes vegades finançats per la indústria.
Colom recorda que fins i tot un consum moderat d'alcohol incrementa el risc de càncer i està relacionat amb més de 200 malalties diferents. En canvi, Ramon Estruc, un dels responsables de la recerca de la UB, creu que les dades de l'estudi són significatives.
Utilitzant un mètode objectiu com és l'àcid tartàric a orina, el consum moderat de vi reduiria en un 50%, que és moltíssim, el risc de tenir complicacions cardiovasculars. És un efecte d'un 50% de protecció, que això no aconsegueix ni amb fàrmacs. Per tant, l'efecte del vi sempre dins de la dieta mediterrània és un efecte protector molt potent.
Doncs aquí tenim les dues posicions. Doncs ara, el 2020, es va publicar una recerca en participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya per tancar aquesta controvèrsia sobre els suposats beneficis de consumir vi. Es tractava d'un ampli estudi que determinava que un consum moderat d'alcohol no aportava cap efecte positiu per a la salut.
Gràcies, Carme. El Parc Natural dels Ports ha començat el programa de reintroducció del voltor negre, una espècie que fins fa 50 anys havia estat present en aquesta zona. Per fer-ho s'han portat els primers exemplars. D'aquí uns mesos els alliberaran. Tortosa, Jordi Barranca.
Serà un cop hagin passat un procés d'aclimatació en una gàbia que s'ha habilitat. Des d'aquí se'ls alimentarà i se'ls vigilarà, però tindran, això sí, el mínim contacte visual amb els humans. Durant els propers 5 anys es preveu portar-ne una cinquantena més. Antoni Cuscó és el director del Parc Natural dels Ports.
Fins a meitats finals de l'any que ve no s'alliberaran, però mentre se'n portaran d'altres. Sis exemplars és molt reduït, han de ser el màxim ferèstecs possible, que veguin l'humà no com un amic, sinó com una persona que ha de témer una mica, no?, per evitar que entrin a cases, que això passa a vegades amb els voltors comuns.
Reintroduir el voltor negre ajudarà a garantir la sostenibilitat de l'ecosistema de la zona, reduirà la matèria orgànica que s'hi acumula i també permetrà crear corredors biològics amb les colònies de la resta d'Europa i d'Àsia. Els exemplars alliberats avui provenen, per cert, d'un centre de recuperació de fauna salvatge de Madrid.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I el teu pare? On és?
El pare va morir fa 2 anys.
Ah, sí?
Dos curtmetratges catalans estan preseleccionats per competir als Òscar. Són París 70, de l'osonenc Dani Freixas, i La gran obra, d'Àlex Lora, nascut a Ripoll. Tots dos estaven entre els 180 treballs d'arreu del món que optaven a entrar a la shortlist que es va fer pública ahir. Ara en són 15, aquesta llista curta, per tant, de 180 a 15, i al gener es coneixeran els 5 candidats definitius. Arriba on han arribat aquí, aquests 15 ja té moltíssim mèrit. Montse Pujol, heu pogut parlar amb els dos directors.
Sí, Dani Feixas es mostra impressionat del recorregut pel curt París 70 i ens ha explicat que es tracta d'un viatge pels records familiars d'una mare amb Alzheimer.
Ha aconseguit 148 premis, que és una bestiesa, i això d'alguna manera el que vol dir és que hi ha molts jurats de molts pobles, moltes ciutats i molts països, doncs, que empatitzen amb aquesta història.
I Àlex Lora, director de La gran obra, ha dit a Catalunya Ràdio que se sent molt feliç de formar part d'aquesta llista, on hi ha títols de molt alt nivell. Lora és, des d'aquest any, a més, acadèmic dels Oscars.
Vaig tenir 4 curtmetratges abans que havien estat entre els candidats, però mai vaig passar al shortlist. Després, doncs, al final també tinc 3 seleccions a Sundance i llavors els mateixos acadèmics et proposen. Llavors hi ha branches, saps? Jo al final estic al branch dels curtmetratges.
El curt que va rebre el gran premi del jurat a Sundance parla dels prejudicis i el racisme.
I el 47 i Casa en Flames continuen acaparant nominacions, en aquesta ocasió, avui mateix, pels Goya.
El film de Marcel Barrena és la pel·lícula més nominada als Goya, opta premi en 14 categories i segundo premio, L'estrella azul i Casa en flames, també estan entre les més nominades als premis de l'Acadèmia Espanyola. A més, aquests quatre títols opten el Goya millor pel·lícula, tot i que només una d'aquestes opta a millor direcció. Tot una sorpresa, eh? Segundo premio d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez. Eduard Fernández, protagonista del 47, no podia competir amb dos títols i, finalment, els acadèmics l'han nominat per Marco.
Onze minuts perquè arribem a les 11. La Fundació Joan Miró celebrarà el 50è aniversari l'any que ve amb una gran exposició sobre els vincles del pintor amb els Estats Units. Òscar Callau.
La celebració començarà el 10 de juny, la data exacta de l'aniversari, i s'allargarà tot un any. La inaugurarà la mostra Pintar el cel, que repassa el mig segle d'història del centre, i culminarà l'octubre amb una gran exposició sobre els intercanvis creatius de Miró amb artistes dels Estats Units. Anna Ara és una de les organitzadores.
Una exposició que reunirà unes 160 obres precedents de col·leccions i institucions tant americanes com europees, obres d'artistes com Jason Pollock, Mark Rothko, Robert Rauschenberg, Arsilio Gorky, entre altres més. Ens fa moltíssima il·lusió compartir que aquesta mostra itinerarà a la Phillips Collection de Washington en abril de 2026, convertint-se en l'exposició més important que es farà sobre Joan Miró en els Estats Units.
La Fundació també desembarcarà al Museu d'Art Metropolità de Tòquio amb un centenar d'obres de Miró de totes les èpoques i disciplines. Marco Daniel és el director de la Fundació.
Serà la més important de l'artista a Tòquio, al Japó, des de gairebé 60 anys. Ajudarà a crear aquest imaginari públic sobre l'obra de Joan Miró al Japó, un país on el nostre artista és un dels més estimats.
Altres exposicions de la nova temporada posaran el focus en els pigments, els gravats i la diversitat de materials en l'obra de Miró.
Òscar, com veuries que t'enviéssim a fer una mica el recorregut de les obres? Una mica per Tòquio, Estats Units...
Si sí, internacional, més encara, clar. Però ja em va bé, amb la muntanya de Montjuïc.
Primer, començarem a Montjuïc, que a Montjuïc t'enviem segur.
Va, segur, vinga.
Molt bé, gràcies. Anem avançant cap a les 11, portem 51 minuts i mig de notícies. Ens passa sempre que, per molt que afegim temps, el que volem explicar, sempre hi ha moltes històries que ens queden a fora. D'això es tracta en un informatiu de seleccionar. Però ens agrada posar exemples del que descartem. Per exemple, avui, quina notícia no ha entrat de moment a l'informatiu?
Doncs avui, aquí, en aquest espai, al Tot no ens hi cap, us parlarem del misteriós senyor Yang. Yan Tengbo és oficialment un home de negocis xinès que en les últimes hores ha agafat un gran protagonisme al Regne Unit. Per què? Doncs perquè té una molt bona relació amb el príncep Andreu, germà del rei Carles III. La relació és tan i tan bona que l'home ha pogut assistir a esdeveniments al Palau de Buckingham o fins i tot al castell de Windsor. Aquesta entesa s'ha anat cultivant durant anys i anys i el senyor Yang ha aconseguit d'aquesta manera una gran influència en les altes esferes britàniques. La sorpresa, Manel, ha estat arribat quan, a partir d'una informació recollida en un cas judicial, s'ha identificat el senyor Yang com un suposat membre del Departament de Treball del Front Unit del Partit Comunista Xinès. Aquesta organització...
Això ha fet sospitar algú, no?
Sí, sí. Aquesta organització es va crear a principis del segle passat, la va crear Mao Zedong, per infiltrar-se en els cercles de poder de diversos països estrangers. Resultat: el senyor Yang ha estat identificat com un espia xinès i el príncep Andreu com l'eina que ha utilitzat per arribar a un lloc tan exclusiu com la família reial britànica. Arran de la polseguera que ha aixecat el cas, òbviament, imagina-t'ho, avui s'ha sabut que el príncep Andreu no participarà amb la resta dels royals britànics a la tradicional reunió de Nadal al Palau de Sandringham. Aquesta no és ni de bon tros, segur que ho recordarà molta gent, els nostres oients, la primera polèmica que envolta el tercer fill de la desapareguda reina Elisabet II. N'hi ha hagut d'altres, i l'última fins ara, i la més greu, la va generar l'acusació que va rebre d'agressió sexual a una dona que en el moment dels fets era menor d'edat. La qüestió va quedar tancada legalment, amb un acord entre les parts, això passa.
Sí.
El que ha passat avui, però, confirma que la imatge d'Andreu de York entre els britànics no pot estar més malmesa.
Sí, sí, déu-n'hi-do quina història. Potser algun dia hi haurà un paper aquí per Eduard Fernández. Aprofito un minut abans d'anar a la paraula i escoltar també la previsió del temps per recordar-vos que si entreu a la nostra pàgina web, allà hi trobareu la República de la Banana. Allà hi ha deixat la nostra ninotaire de cada 15 dies, on hem combinant amb el cap, la Flavita Banana, la vinyeta d'aquesta setmana, si veu una dona asseguda, que està escrivint alguna cosa, però és una cosa molt, molt, molt llarga. El que, com sempre ens passa, no sabem què diu aquesta dona. Aquesta és la tria que heu de fer vosaltres. Ens podeu fer arribar les vostres frases per WhatsApp al 678-090-852 o bé al correu catalunyanit@catradio.cat. La millor frase de totes, o la que més li agradi com a mínim a la Flavita Banana, tindrà un regalàs perquè rebreu aquesta vinyeta original a casa vostra. És l'hora de donar entrada a l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Quina paraula ens portes avui?
Mira, avui una paraula que hem sentit molt aquests dies i que no sempre es fa anar quan cal o com cal. I és que el que ha sonat aquests dies són els ordes en masculí i amb una sola R. Mm-hmm. Els ordes militars, els ordes cavallerescos o els religiosos. Per tant, parlem de l'orde dels escolapis o de l'orde dels jesuïtes. I no s'ha de confondre amb ordre, amb dues R's, que aquesta pot ser tant masculina com femenina. En masculí, la disposició, l'ordre de les coses, l'ordre alfabètic, l'ordre del dia, i en femení, les ordres que obeïm. Per tant, el que ens ocupa avui, les societats de persones unides per una regla comuna o una distinció honorària, són els ordes, no les ordes ni les ordres, eh? Els ordes, i en aquest cas, ordes religiosos que viuen en una comunitat.
Molt bé, doncs ens ho has ordenat molt bé i queda entès. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Ha arribat el moment.
How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Quan vaig crear aquesta secció, quan la vam crear aquí al Catalunya Nit, la primera cançó que em venia en ment va ser aquesta, i no havia sortit fins avui. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs mira que jo ho he mirat, perquè dic, ostres, és raro que no l'hagi posat cap dia, i no.
Era clara, eh? El Raimon, sí, el Raimon.
El Raimon,
que...
sí. El vent. Raimon sí que l'havia posat, la cara, però aquesta dubtava, i com que tinc allà una mica d'arxiu, dic, no l'he posat mai.
Doncs mira, ha arribat el gran Bob Dylan, que la resposta la tenim aquí amagada al vent, volant aquí amb el vent.
Això mateix. Doncs sí, la resposta és el vent, perquè demà arriba un front cobrirà les portes de l'aire fred, i el vent, un vent que, sobretot tarda vespre, s'anirà reforçant, vent de nord cap al Pirineu, també cap a l'Empordà, i un vent una miqueta més aponentat cap a Ponent, cap al prelitoral, vent de mestral cap al Camp de Tarragona. Per tant, al vespre, i sobretot també divendres, aquest vent que es farà notar. Un vent que farà baixar la temperatura cap al Pirineu, amb nevada en aquest sector, vessant nord principalment a la tarda, i en canvi un vent més aponentat que farà pujar la temperatura al prelitoral amb alguns valors que poden arribar als 20-21 graus, per tant, temperatures altes, i la bona notícia del vent és que aixecarà les boires de Ponent, que porten uns quants dies amb unes temperatures molt i molt baixes.
Bob Dylan, Gemma Puig, gràcies als dos, feu molt bona parella. Fins demà, bona nit.
Bona nit.
and pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.